els podcasts de Ràdio Estel.
La veu de Càritas.
Doncs vinga, és el moment en què posem el focus a la tasca social tan i tan important, social, solidària, d'ajuda arreu de Catalunya, acció que porten endavant de manera meravellosa els amics de les Càritas Diocesanes de Catalunya. Els hi donarem veu com cada dilluns durant els propers minuts. Per tant, comença aquí ara la veu de Càritas, com sempre, amb el suport d'Ignasi Miranda. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa, sense veure't, però sense distància.
Bueno, amb una mica de distància no ens enganyem avui, tenim més de l'habitual. Vinga, ens hi posem. Avui, abans que res, volem donar-vos una notícia important i esperançadora. I és que a 6 Centre d'Acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, la Comunitat de Sant Egidi i Sant Joan de Déu Serveis Socials van presentar dimarts 25 de gener al Parlament de Catalunya una proposta de llei per fer front al sensellarisme de manera urgent.
Sí, la proposta del text legal de mesures transitòries i urgents per fer front i erradicar el sensellarisme, així es diu, ha entrat per registre al Parlament de Catalunya com una proposició de llei signada per la majoria dels partits de l'arc parlamentari amb la finalitat que sigui discutida i aprovada. A més, el text compta amb el suport de 35 entitats de primer, segon i tercer nivell en l'àmbit social i de 5 col·legis professionals.
Recordem que la llei s'adreça especialment a donar una resposta a aquelles persones que pateixen una situació de sensellarisme més crònic, més dur, aquells que ens interpel·la per la seva cruesa.
Sí, l'objectiu d'aquesta proposta de text legal és posar fi a la situació que viuen les persones que dormen als carrers de pobles i ciutats de Catalunya, assolint la protecció, la promoció, la integració, la inserció i l'emancipació plenes de les persones sense llar. Així com també regular per llei les actuacions i els serveis que les administracions públiques haurien de dur a terme al territori català per garantir els drets de les persones sense llar.
Doncs a veure quin recorregut té aquesta llei, esperem que sigui molt útil. I més coses, l'amuntegament de famílies, l'ocupació, l'acollida temporal, l'infrahabitatge i el lloguer irregular són algunes de les situacions que es troben les famílies ateses per Càritas Diocesana de Girona.
Així ho recull l'informe Exclusió Residencial, informe sobre l'impacte de les problemàtiques d'habitatge a les persones ateses per Càritas Diocesana de Girona, presentat la setmana passada. Es tracta de la segona publicació de la col·lecció Informes d'Impacte que analitza problemàtiques específiques de les persones ateses per l'entitat i que realitza l'Observatori Diocesà de la Pobresa i l'Exclusió Social de Càritas Diocesana de Girona. Aquesta nova entrega se centra en les dificultats que es troben les famílies vulnerables en l'exercici del dret a un habitatge digne. L'informe alerta que a la meitat de les llars ateses per Càritas no hi ha cap persona que treballi i que una de cada 5 llars no compta amb cap tipus d'ingrés econòmic ni mesura de protecció. Aquesta manca de recursos repercuteix directament en l'accés al dret a l'habitatge.
I avui també volem destacar el suport de les entitats amb cor a Puigcerdà. Càritas aposta per la reactivació del projecte Entitats amb cor durant aquest any que hem estrenat fa res, el 2022.
Així és, l'estratègia que va dur a terme Càritas a Puigcerdà durant el primer estat d'alarma va ser senzilla. Consistia a fer exactament el mateix que porten fent sempre, que és donar suport a aquells qui ho necessiten. Seguint aquesta mateixa línia, la campanya de Càritas a Puigcerdà aquest 2022 és aconseguir una llarga llista d'empreses disposades a ajudar. Igualment, aquest any 2022, des de Càritas Puigcerdà, es pretén anar a explicar a totes les escoles de la capital de la Cerdanya i alguna de la mateixa comarca la tasca que es fa amb les targetes alimentàries i que ha suposat un canvi en la manera de donar suport alimentari. Aquest servei es farà dins del projecte de Treballem els valors, que és un projecte de canvi als nens i nenes de la comarca.
I ja per anar finalitzant aquesta part de notícies, us contem, us expliquem que Ecosol es consolida com a gestor de residus tèxtils gràcies a l'optimització de rutes per la gestió dels 136 contenidors de recollida de roba que disposa a la diòcesi de Girona i a través també de la botiga Moda Re.
Efectivament, Ecosol ha rebut durant el 2021, que acabem de deixar, el suport de la convocatòria Càritas Moda Re en el marc de la col·laboració de l'entitat catòlica a nivell d'Espanya amb el grup Inditex. L'empresa d'inserció de Càritas Diocesana de Girona ha pogut ampliar la seva capacitat de recollida de residus tèxtils gràcies a l'adquisició de 20 nous contenidors. A més, s'ha obert la primera botiga Moda Re al carrer Maluquer Salvador de la ciutat de Girona. Pel que fa als objectius socials plantejats durant el 2021 en l'àmbit de la gestió de residus tèxtils, s'ha donat feina a 4 persones en procés d'inserció i una estructura a Ecosol. Pel que fa a la cooperativa Avancem Santa Clara, 3 persones estan en procés d'inserció i una d'estructura per la gestió de la botiga.
Doncs ja tenim a la parròquia ben informada de les darreres notícies de Càritas Diocesana de Catalunya. Gràcies, Ignasi. Fins aquí aquesta part de notícies. De seguida, l'entrevista. Avui volem conèixer una mica el programa sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona, que ofereix formació a persones vulnerables que necessiten feina per tirar endavant. En què consisteix, Ignasi?
Doncs mira, Rafa, aquest programa de Càritas Diocesana de Tarragona treballa incidint en els itineraris d'inclusió sociolaboral dels participants. Això vol dir que entra en els processos que viuen les persones en el seu camí cap a l'accés a un lloc de feina. Les eines bàsiques són formació, orientació, intermediació i autotreball. L'objectiu final és que la persona necessitada exerceixi el dret al treball i eviti així una llarga exclusió del mercat laboral. Davant d'aquesta realitat existeixen cursos amb l'objectiu de proporcionar coneixements i eines que serveixen per adquirir les bases que permetin alhora continuar després amb una capacitació laboral especialitzada.
Molt bé, i a veure, Ignasi, quins exemples tenim? Què ens pots explicar?
Moltíssims, no acabaríem, però s'ofereixen, podem destacar-los, per exemple, cursos d'informàtica bàsica i d'auxiliar de muntatge d'instal·lacions elèctriques, tallers de costura i de geriatria per a cuidadors, servei d'ajuda formativa per a migrants que acaben d'arribar i molts altres recursos també de formació i d'ajuda.
Doncs en parlem avui amb Georgia, atenció, que aquí el nom es pot confondre una mica, Georgia Eva González Massó, tècnica del programa sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona. Georgia Eva, bona vesprada.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Ho estic dient bé, Eva, eh? Georgia, Eva.
Georgia, perfecte, sí.
Vale, que, vale, perquè aquestes coses de vegades no mai se sap. Bueno, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a aquest espai a la veu de Càritas. I mira, et pregunto, una de les apostes de Càritas Diocesana de Tarragona per revertir la situació de vulnerabilitat de moltes persones és justament la formació, ho estàvem explicant. Com heu plantejat la proposta formativa?
Doncs bé, nosaltres ens plantegem i conèixer, el primer de tot és conèixer la situació del mercat laboral, no? Que ens ajuda doncs, a preparar aquests itineraris formatius. Saber quina és l'oferta del mercat, no? Saber què és el que necessiten les empreses, ens ajuda a dissenyar aquest itinerari. Nosaltres, clar, apostem i creiem que la formació és l'entrada principal al món laboral, i no només tenir una formació a nivell acadèmic, sinó tècnic i competencial, i per això basem els nostres cursos, sobretot, en formació ocupacional.
Georgia Eva, l'any 2021 encara amb moltes restriccions, com tots sabem, per la situació de la pandèmia. Com va afectar tot això, les formacions, tota aquesta realitat, diguéssim? Quants cursos vau poder fer?
Bé, ho vam poder fer tot, eh? El cicle 2020 ens va afectar una mica més, doncs perquè en ple confinament ens vam haver de readaptar i reconvertir, que com ens ha passat tots. Però el 2021, tret d'algun confinament, alguna classe online, vam poder fer els cursos d'alfabetització, vam mantenir. Vam poder fer també el curs de... Nosaltres tenim el curs d'operacions d'auxiliars de muntatge, que fem cada any o cada 2 anys, i també el vam poder fer sense cap problema. Vam inclús fer 2 cursos d'atenció domiciliària, que nosaltres fa anys que el portem fent, i el vam poder fer els 2 presencials. I vam poder seguir igualment amb els tallers formatius d'orientació i formació laboral. Així que, bé, sí que hem hagut de crear doncs, material per fer online, però bueno, per sort hem pogut mantenir tot el catàleg formatiu.
Molt bé, clar, perquè aquí tota aquesta tasca que tu ens deies, de reconversió, de posar tot el material online, clar, això realment ha estat molt útil, heu pogut continuar arribant doncs, amb tota la força.
Sí, és més complicat perquè els nostres participants, és veritat que no tenen tots no, ni les mateixes competències ni l'accés al wifi, no, com podem tenir tots. I és veritat que hi ha doncs, una de les necessitats i un dels problemes que fa que no tinguin l'accés al món laboral són les competències digitals, no? la complicació. Però bueno, també és veritat que bueno, hem intentat adaptar-ho i hem intentat doncs, que bueno, donar-los més eines, no? Més recursos.
Molt bé. A nivell de xifres, quina repercussió han tingut aquestes formacions en la inserció dels participants en el món laboral?
Doncs la formació sempre és garantia d'inserció. I per ficar-vos algun exemple del curs d'electricitat, no? un 53% dels alumnes van trobar feina i per exemple, els cursos d'atenció domiciliària que vam realitzar, un 62% de tots els alumnes doncs, van trobar feina després. Intentem, doncs, això, no? crear enllaços amb el teixit empresarial i d'aquesta forma doncs, aconseguir aquesta inserció. Val a dir també que bueno, gairebé el 80% de tots els alumnes doncs, vol seguir, no? formant-se i veu la importància de seguir aprenent i de seguir reciclant-se i de seguir formant-se per tenir doncs, aquesta porta oberta al mercat laboral.
Recordem, Rafa, que el testimoni d'avui a la veu de Càritas sí. És Georgia Eva González Massot, tècnica del programa sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona. Georgia, col·laboreu amb moltes empreses a nivell formatiu, però també a nivell d'inserció. Com és la vostra relació amb el món empresarial de les comarques de Tarragona?
Doncs mira, tot just jo vaig entrar fa 2 anys a Càritas i la meva figura de prospecció. És veritat que he anat no ara fent altres tasques, però des de fa 2 anys doncs hem intentat establir aquest vincle, aquest pont directe amb les empreses, sobretot doncs, donant a conèixer aquest programa que és veritat que aquí la província doncs, encara es desconeixia i és veritat que segueix encara, no? Desconeixent-se de que estem treballant en itineraris, tenim una borsa de treball, tenim perfils sí. molt variats, gent molt qualificada, que per raons X, no? de que han estat un temps fora del mercat laboral i sabem doncs, que cada cop més és un mercat laboral més exigent, però bueno, donant a conèixer el nostre programa, és veritat que cada cop més estem establint més vincles, no? amb totes les empreses. Tenim prop de 100 empreses que col·laboradores amb qui pues, bueno, ens fiquem en contacte cada vegada que ells tenen alguna necessitat. I des d'aquí doncs, també aprofito per fer una petita crida a que les empreses doncs, bueno, confiïn en que en el nostre projecte, en el nostre programa i confiïn en que podem no? derivar moltes persones amb perfils molt qualificats.
Ja per acabar, què teniu previst per aquest any 2022 a nivell formatiu i d'inserció laboral, ràpidament?
Doncs els cursos d'alfabetització de castellà i català el seguim mantenint. Sí. Ara, en breu, la setmana que ve, comencem el curs de muntatges elèctrics, que aquest any hem establert amb un mòdul també d'energies renovables. Comencem el mes de març també un curs d'auxiliar polivalent d'atenció domiciliària i de restauració a Altafulla, en col·laboració amb l'Ajuntament d'Altafulla. També a finals d'any tornarem a tenir aquest curs d'atenció domiciliària aquí a Tarragona, també el tenim a Vendrell i també doncs, tenim una col·laboració amb el Centre de Formació de Nova Tècnica doncs, on fem derivem molt el curs d'atenció sociosanitària a persones dependents que aquest any ha estat doncs, una de les grans necessitats i doncs, tot això de moment ho arrenquem ja aquest primer trimestre d'aquest any.
Molt bé. Georgia Eva González Massot és tècnica del programa sociolaboral de Càritas Diocesana de Tarragona i avui ens ha atès aquí a la veu de Càritas per parlar-nos d'aquests programes, d'aquesta tasca sociolaboral de la seva diòcesi, de Càritas Diocesana de Tarragona. Georgia Eva, moltes gràcies i ànims a tota la tasca.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies, bona nit.
Vinga, una abraçada. Vinga, encara tenim uns apunts per l'agenda. Pels propers dies, les nostres cites, Ignasi, què ens expliques?
Doncs mira, que aquest dimecres, 2 de febrer, que és la festa de la presentació del Senyor, la Candelera, sí. com tothom sap, a les 11 sí, del sí. matí, a la casa abacial del monestir de Sant Cugat del Vallès, on hi ha l'actual parròquia de Sant Pere d'Octavià, tindrà lloc la presentació en roda de premsa de l'informe EINS FOESA Exclusió i Desenvolupament Social a Catalunya 2021. I intervindran el bisbe electe de Terrassa i administrador de la diòcesi, Salvador Cristau, que per cert es convertirà en bisbe titular aquest proper dissabte, també el president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, el coordinador de l'equip d'estudis de Càritas Espanyola i secretari tècnic de la Fundació FOESA, Raül Flores, i la coordinadora del grup de treball d'anàlisi social de Càritas Catalunya, Míriam Feu.
Per cert, si és la Candelera, Ignasi, a veure si anem retirant ja el pessebre que tenim aquí a l'entrada de Ràdio Estel.
Sí,
perquè, escolta,
sí,
jo
sí.
Crec que ja toca. Esther, Àngels, endavant, que ja és la data.
Avui
ja
ho hem comentat, l'Esther i jo, precisament, i mira, em sembla doncs, que està al loro, eh?
Doncs al loro, que no estamos tan mal. Doncs, si us plau, ja podem anar retirant. Vinga, més, els dimecres 2, 9, 16 i 23 de febrer, i també 2 i 9 de març, de 10 a 12 del matí, en modalitat virtual, el professorat de l'Escola de Formació del Voluntariat de Càritas Diocesana de Barcelona impartirà un curs bàsic de voluntariat social. Aquí tindrem molta formació pels voluntaris. I per acabar, Ignasi, dilluns 7 de febrer, a 6:45 de la tarda, la seu de Cristianisme i Justícia. A Barcelona, què tindrem?
Doncs tindrà lloc, dilluns vinent, com deies, una nova sessió dels Dilluns dels Drets Humans, amb el títol Migracions i Discurs d'Odi, a càrrec de Fatiha El Mouali, economista i doctora en educació, tècnica en l'àmbit d'immigració i activista pels drets humans i contra el racisme i les discriminacions. Acompanyada per Jordi Pàmies, docent i doctor en Antropologia Social i Cultural per la Universitat de Barcelona. Moderarà la sessió Anna Surinyac, fotoperiodista i experta en migracions i refugi.
Gràcies, Ignasi, com sempre, per ajudar-nos a donar veu a aquesta tasca tan important, la que ens porten endavant les Càritas Diocesanes de Catalunya.
Moltes gràcies a tu, Rafa. Fins la propera.
I fins aquí aquesta nova edició de La Veu de Càritas. La propera serà ben aviat. Deixeu passar 7 dies i tornarem. Serà dilluns vinent.
La Veu de Càritas,
un podcast de Ràdio Estel.